5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I el seu equip habitual, ja ho sabeu, no? El Toni Olivella, que encapçala doncs, la gent que s'encarrega de tot això dels comandaments, els cables, els micros i tot això, ajudat pel Marc Pujol. I després, a posteriori, com deien aquells capellans, a posteriori, preguem les postres, però bé, és igual, a posteriori, la Goretti Martínez agafa aquestes explicacions que jo faig de determinats moments històrics i els penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè les pugueu consultar, perquè pugueu fer la consulta de tot això. Però sabeu també que estem amb la música, la ràdio és molt de música, i per tant, tenint en compte que estem en el mes d'abril, hem buscat una cançó que ens parli del mes d'abril i hem trobat una preciosa cançó de Carles Cano que porta per títol L'una d'abril, i amb la qual començarem avui aquest programa.
Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. La flor se levantó por el amanecer, donde se muere el mar de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció. Abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. Para cantar y la luna de abril para olvidar.
22 d'abril de l'any 1451. El dia que la localitat de Madrigal de les Altres Torres, a la província d'Àvila, neix la que amb el temps serà la reina Isabel la Catòlica, la meitat, diríem, d'allò que anomenàvem els reis catòlics. De fet, la Isabel és la filla més petita del Joan II de Castella i de la seva segona dona, això és important, Isabel de Portugal, perquè Quan el seu pare mora, ella té 3 anys, i el seu germà gran, que havia tingut el seu pare amb la seva primera dona, Enric IV, hereta la corona castellana. I per evitar-se disputes i per evitar-se renyir amb la família i tal, agafa tots els germanastres, agafa la seva madrastra Isabel de Portugal i els tanca al castell d'Arévalo. Abans, però, el noi doncs s'havia casat amb Blanca de Navarra, però no havien tingut fills, havia anul·lat el seu matrimoni l'any 1453 i es havia casat el 1455 amb Joana de Portugal, amb qui va tenir una filla, Joana de Castella. Joana de Castella, que, dita així entre família, es coneixia com la Beltraneja perquè corria la brama de que era filla d'una relació extramatrimonial de la Joana de Portugal amb Bertran de la Cueva. D'aquí que aquesta noia, doncs, la Joana, li diguessin la Beltraneja. Bé, en qualsevol cas, doncs, tenim la Isabel, la futura Isabel, i el seu germà gran, també, Alfons, aquest germà, l'altre germanastre, i el seu germà Alfons, que estan vivint en aquell castell tancat allà, el castell d'Arévalo, i els nobles es comencen a queixar de dir, escolta, però per què, perquè tal, i al final el rei aquest, l'Enric IV, agafa i diu, bueno, vas, porteu-los cap aquí, els porta cap a la cort per calmar que la noblesa estigués així una mica revoltada, no? L'Alfons, el germà gran, és nomenat hereu del regne com a príncep d'Astúries i s'acorda casar-lo precisament amb Joana la Beltraneja, perquè així tot quedi bé. Però al final l'Enric IV canvia d'opinió i els nobles, amb Alfons de Castella, agafen l'Alfons de Castella, el posen al davant i s'enfronten al rei a la batalla d'Olmedo, on l'Alfons de 14 anys morirà i els nobles es quedaran sense, per dir-ho així, candidat a rei. Aleshores és quan buscaran a la Isabel, que acabarà, perdoneu, acabarà, doncs, com a hereva de la reina de Castell, del regne de Castella, sent princesa d'Astúries i hereva legal, i aleshores, a canvi d'això, l'Enric IV, que és el seu germà gran i el que és, llavors, el rei de Castella, es reservarà la prerrogativa de concedir el plàcet, per dir-ho així, al matrimoni que fes Isabel. Un matrimoni que Isabel ha fet en secret amb l'hereu de la corona d'Aragó, Ferran, que trencaria, doncs, aquest pacte. Quan això ho sap l'Enric IV, se n'assabenta, doncs el que fa és nomenar hereva a Joana la Beltraneja. I ja tenim un rei amb dues possibles hereves. I, per acabar-ho d'arreglar, a l'11 de desembre de 1474, mora l'Enric aquest, el que era el rei de Castella, i queda obert el meló. La Isabel ràpidament s'afanya 3 dies més tard de la mort de son pare a proclamar-se reina de Castella, l'Alcàsser de Segòvia, i comencen a organitzar la cort amb el seu marit, ara ja oficialment, el marit, el Ferran d'Aragó. Mentrestant, l'Alfons V de Portugal, que es havia casat amb aquesta Joana, la Beltraneja, diu, escolta, jo també tinc dret, prepara un exèrcit i envaeix Castella. I ja tenim muntada la cosa, amb la qual guanyen les tropes castellanes de la Isabel, que derroten a les portugueses a la batalla de Toro, i per tant la cosa s'acaba i Isabel queda com a reina. Per acabar-ho d'arreglar, el 1479 morirà el rei d'Aragó, Joan II, Ferran es convertirà en rei d'Aragó i ja tenim un matrimoni en el que el marit és el rei d'Aragó i la dona és la reina de Castella. La parella convocarà corts a Toledo, on es dictaran lleis i edictes per la unió dels regnes, es demanarà amb el papa Sixt IV que creï la Santa Inquisició a Espanya, o a si més no a Castella, amb Tomàs de Torquemada com a inquisidor, i s'emprendrà la conquesta del regne de Granada, que durarà 10 anys, i que serà anant conquerit poble a poble, fins que el 2 de gener de 1492 la Isabel i el Ferran entrin a la ciutat per rebre les claus. Mentrestant, hi ha un pesat que no para d'insistir amb la reina Isabel, que vol viatjar cap a Occident, que vol anar a la Índia per Occident, i al final la reina accedeix, el nomena almirall i governador de les terres i li diu, li promet un 10% dels beneficis que faci tota l'operació i li diu, va, vinga, Cristòfol Colom, vés-te'n cap a buscar aquesta Amèrica que dius que tenim. Llavors, Portugal, que es queixa, Castella negocia i fan el tractat de Tordesillas, que es repartiran les zones de pesca i de navegació de l'Atlàntic i al final acabaran repartint-se també el Nou Món. Una mica la Isabel Isabel, però, es va entrant en una febre religiosa que fa que, amb la Santa Inquisició que té instaurada, comença una política de neteja religiosa. Dicti el decret de l'Alhambra del 31 de març de 1492, que expulsarà els jueus i els que es queden han de passar a fer-se cristians i, si no, la Inquisició els empaitarà. Deixen una zona de Granada perquè els musulmans puguin tenir allà llibertat de culte, però el 1502, com que la reina cada vegada és més el que ara en diríem ultra, doncs decreta la conversió forçosa dels mudèjars, aquests dels moriscs, vaja. El Ferran, mentrestant, ha rebut el títol de catòlic del papa Alexandre VI i l'extén a la seva dona, i per això a partir d'aquell moment es parla dels reis catòlics que creen la Santa Germandat i fan tota una sèrie d'històries d'aquestes. La Isabel finalment morirà el 26 de novembre de 1504. Els títols passaran a la seva filla Joana I de Castella, casada amb Felip el Vell. Quan aquest es mori, la Joana serà declarada incapaç i el Ferran tornarà a manar com a regent, això sí, fins que arribi l'emperador Carles I. Però això són figues d'un altre paner. Nosaltres ara el que hem de fer és posar una cançó que pugui acompanyar aquesta biografia apressada i complicada d'Isabel la Catòlica. I hem buscat una cançó, naturalment, que porti per títol Isabel. I n'hi ha una de molt maca, molt antiga però molt maca, que és una cançó que cantava el mític Antonio Machín. Per tant, us deixem recordant la reina Isabel la Catòlica amb Antonio Machín i Isabel.
Isabel, eres la flor más perfumada que hay sembrada en el jardín de mis amores. Isabel, eres la flor más perfumada que hay sembrada en el jardín de mis amores. Virgencita, tengo gran deseo de besar tu boca. Sé que probando el néctar de tus labios alivio mis penas. Isabel, no creas que lo mío es sueño de locura. Vivo enamorado de tu lindo cuerpo. Mira que por ti padece mi pobre corazón. Eres la diosa de mi vida entera. Con todo mi corazón.
El 23 d'abril de 1616, el dia que a Anglaterra mora, segons el calendari julià, i en parlarem de tot això, el poeta i dramaturg anglès William Shakespeare. El famós William Shakespeare, del qual no sabem la data exacta de naixement, perquè això sí que sabem que va néixer a Stratford, upon Avon, que era el tercer fill dels 8 que havia tingut John Shakespeare, un comerciant amb bona posició, amb bons recursos, i Mary Arden també de molt bona família. I no ho sabem perquè en aquell moment els nens es registraven el dia, o els infants, vaja, es registraven el dia que eren batejats. I William Shakespeare Vladímir va ser batejat el 26 d'abril de 1564. Però com que després va morir el 23 d'abril de 1616, doncs la tradició va anar desplaçant aquest dia fins que al final s'ha instal·lat una mena de reconeixement de que va néixer el dia 23 d'abril. Però recordo que nosaltres aquí parlem d'ell amb motiu precisament de la seva mort. Bé, en qualsevol cas, quan el noi neix, el pare, com dèiem, era un bon comerciant, però al cap de poc temps se l'acusa de tràfic il·legal de llana i perd el seu càrrec al govern del municipi on era regidor. I, per tant, el nen queda en un segon pla, va fer els seus primers estudis a l'escola local, bàsicament de gramàtica i de totes aquestes coses, i comença, doncs, a estudiar la cultura primitiva, o la primitiva, la cultura dels clàssics, vull dir. El 28 de novembre de 1582, quan té 18 anys, el noi es casarà amb Anne Hathaway, que en té 26, i perquè, doncs, diguem-ho clar, la noia està embarassada. Està embarassada de 3 mesos. De fet, el 26 de maig de 1583 naixerà la seva primogènita del matrimoni, la Susanna, que serà batejada a la ciutat de Stratford, i després vindran uns bessons que són batejats el 2 de febrer de 1585. Però, a part d'això, hi ha poques dades més sobre Shakespeare de jove o Shakespeare de més. El que sí sabem és que al cap d'uns anys apareix com a actor al Teatre de Londres, o sigui, fent d'actor en un Teatre de Londres. Segons la llegenda, que avui en dia no s'acaba de... És perquè l'havien enganxat caçant cèrvols al parc del jutge local, Sir Thomas Lucy, que el volia condemnar-lo i ell, doncs, va posar terra pel mig, se'n va anar. D'altres diuen que es va juntar amb una companyia teatral dels homes de Lord Chamberlain, es deia la companyia, que va passar per la vila de Stratford. El cas és que el 1592 el trobem a Londres treballant com a actor i fent de dramaturg, ja una mica conegut, ja havia estrenat alguna obra. Però 4 anys més tard, el 1950, el 1596, morirà el seu fill Hamet d'aquells bessons que havia tingut, i la seva mort sembla ser que li va inspirar una obra de teatre que, evidentment, avui és desconeguda, que es va estrenar i que ell va recuperar anys més tard, el 1601, reescrita com el seu famós Hamlet. De fet, el noi anava bé perquè li compra un títol pel seu pare, un títol nobiliari per recuperar l'honor del seu pare, es compra ell una casa a Stratford i totes aquestes coses. Però el 1598 la crida pel teatre, doncs, el porta a encapçalar la llista d'actors que té el comediògraf Ben Jonson, la companyia teatral que crea Ben Jonson amb el seu, cada qual segons el seu humor. Aviat serà, doncs, copropietari d'aquella mítica companyia on deien que s'havia escapat, aquell dels homes de Lord Chamberlain. Ell serà un copropietari junt amb un aristòcrata, Lord Chamberlain, per això que li dona el títol, que anirà fent coses de totes, anirà fent teatre, i li arribarà el moment de la glòria quan mori la reina Isabel I i sigui coronat Jacob primer, que és un fan de les seves obres de teatre, que agafa la companyia sota la seva protecció, la rebateja com els homes del rei, de King's Men, i comença i els promociona, diguem-ho així. En aquesta etapa, londinenca, que en Shakespeare, doncs, es va fent una bossa, va fent una bossa de calés, es compra una propietat a Blackfields, es compra una casa molt gran a Stratford, i van passant els anys, ell va editant, va publicant i estrenant noves obres de teatre, i el 1611, un cop estrenada la seva obra La Tempesta, en Shakespeare decidirà retirar-se al seu poble nadiu. Però tindrà embolics amb la justícia, embolics d'interessos econòmics, la seva dona el demandarà, llavors ell farà trampes perquè la dona no pugui heretar ni un misto, però per acabar-ho d'arreglar, el Teatre del Globo, on ell representava totes les seves obres de teatre i que havia, doncs, havia fet seu, es crema i al dintre hi havia tots els manuscrits de les seves obres de teatre, que també desapareixen, i una comèdia inspirada en Don Quixot, que, de la qual nunca más se supo, com deia aquell, perquè només havia estat representat 2 vegades a la cort amb les festes del casament de la princesa Isabel i el dia que va arribar el duc de l'ambaixador de Savoia. Ell anirà fent això, però ja és gran, ja té una certa edat, perdó, i el 23 d'abril de 1616, com dèiem, morirà, però el 23 d'abril de 1616 del calendari julià, que és el calendari que en aquell moment es fa servir a Anglaterra, perquè la resta d'Europa ja s'està fent servir el calendari gregorià, i per tant aquí es produeix el desfase d'aquesta història, entre les quals hi ha una conseqüència, que és que la senyora Teresa de Jesús mor un determinat dia, i és el dia que a Anglaterra i al resta d'Europa s'imposa aquest canvi d'horari, i el seu enterrament es fa 15 dies després. No és que es fes 15 dies després, és que l'endemà van córrer 15 dies al calendari. D'aquí que hi hagi tota una llegenda o tot un embolic sobre el dia del naixement i el dia de la mort de William Shakespeare. Un Shakespeare que naturalment és conegut per les seves obres i que entre elles doncs, hi ha una obra dedicada a Juli César, i per això hem buscat una cançó que interpreten els Mills Brothers, ja sabeu, un dels conjunts aquells que en deien uns cantants de barberia, perquè es veu que a Amèrica, als Estats Units, vaja, a les barberies del sud, els barbers, diguem-ne, cantaven, no? I llavors, en un moment determinat, tu podies estar allà, que t'estiguessin afaitant, un moment paressin, cantessin una cançó i tornessin. Bé, doncs aquest de Mills Brothers tenen una cançó que porta per títol Julius César i que ara a mi em servirà per recuperar una mica la veu. Aquí us deixo, doncs, amb de Mills Brothers, Julius César.
They thought he was grand when he led the band playing Dixieland. Julius Caesar, he could Susie Q, Shag and Linda too. He knew what to do. Julius Caesar, they had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything went all right. Caesar, he was king, showed them how to swing. He could go to town, he could truck on down, he deserves renown, Julius Caesar.
El 24 d'abril de 1916, el dia que a la illa d'Irlanda es produiran els fets de l'aixecament de Pasqua que portaran com a conseqüència la proclamació de la República d'Irlanda per part dels rebels que faran un govern provisional, però que, vaja, la cosa acabarà a mal borràs, com ara us explicaré. Perquè Irlanda estava integrat dintre de Gran Bretanya, del Regne Unit, podríem dir-ne, però ja hi havia una certa voluntat d'independitzar-se, una voluntat que tenia dos enfocs. Un, que eren els republicans de l'IRB, de la Germandat Republicana Irlandesa, i l'altre, que eren els nacionalistes de l'ICA, de l'Exèrcit Ciutadà Irlandès. El primer manat per Patrick Pearse i el segon manat per James Connolly. Aquests anaven buscant la manera de poder-se independitzar, i, de fet, el govern britànic havia aprovat una llei, la llei del govern autònom de 1914, la tercera llei del govern autònom de 1914, que els hi donava una certa autonomia, però que va haver de ser suspesa, o va ser suspesa, vaja, per l'inici de la Primera Guerra Mundial el dia 4 d'agost de 1914. Llavors, què passava aquí? Doncs que perdó, cadascun d'aquests grups feia els seus plans per poder aconseguir tot això, i l'IRB, que dèiem abans, la Germandat Republicana Irlandesa, decideix aprofitar el moment de la guerra, que diguem-ne que els anglesos estan pendents d'altres coses, per intentar aconseguir aquesta independència. Es crea un comitè militar, i en aquest comitè militar s'hi integren tots els rebels, els independentistes d'això que dèiem, de la Germandat Republicana Irlandesa, que volen tot això, que ja s'han infiltrat i que ja tenen rang d'oficials, i defineixen la seva posició en favor de la lluita armada. Només el fundador, Eoin McNeill, diu que no, que ell vol negociar amb Londres i que, per tant, el que ha de fer el grup és esperar-se que s'acabi la guerra, i quan s'acabi la guerra podran tornar a negociar amb el govern britànic. Mentrestant, per la seva banda, els altres, els independentistes, encapçalats per James Connolly, com que no saben que aquests estan preparant això, tot això, amenacen amb una rebel·lió. Diuen que ells el que volen són accions concretes i que vinga, que passem a l'acció i tot això. I els altres, al final, els hi han de dir, bueno, és que nosaltres estàvem preparant un pla per fer una revolta, i què us sembla, per què no us hi apunteu? I els altres diuen, ah, bueno, doncs vale, vinga, ens hi apuntem, i la propera Setmana Santa la muntarem grossa. Perquè no sospitin res els anglesos, que no, normalment o lògicament ocupen Irlanda, perquè no sospitin res, el que fan és organitzar al final de la Setmana Santa 3 dies de desfilades i de maniobres que culminaran el diumenge de Pasqua, perquè així la població, doncs, ja es vagi acostumant a un cert ambient de barullo, no? Però els britànics, que no són tontos, i diuen, carai, què està passant aquí? A més, hi ha un vaixell que tomba per allà carregat amb armes procedent d'Alemanya, i diuen, ui, 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 aquí algú està fent alguna cosa. Aviam, doncs, aturem aquestes manifestacions, aquestes festes que volen fer, aquests moros i cristians que volen fer, sobretot els del diumenge, i sobretot a Dublín. Llavors, això retrasarà una mica el... Però els irlandesos, al final, s'hi posen, i, com dèiem, el dia 24 d'abril de 1916, el dilluns de Pasqua, fan una proclama, proclamen la independència, declaren que estan en guerra amb els britànics i comencen a intentar ocupar llocs d'aquests. El jefe, en Connolly aquest, serà ferit d'un tret, però ferit i tot dirigirà les ocupacions, dirigirà els desplaçaments de la gent, posat a dintre d'un llit i portat entre quatre. Ja que no tenen camilles, doncs aprofiten i fan un llit. L'exèrcit britànic, que és molt més poderós, té 5.000 soldats enfront als 1.200 rebels que hi ha. L'exèrcit, com deia, protegeix la casa central, el quarter general, el castell de Dublín, i aïlla el quarter general dels rebels abans de bombardejar i incendiar Berlín. La pressió és molt forta i, per tant, a finals de setmana, el dia 29 d'abril de 1916, és a dir, 5 dies després, els rebels es donen per vençuts, es rendeixen, i en el mateix lloc, en el mateix on s'havia llegit la proclamació aquella d'independència el dia 24. El resultat quin és? Doncs uns centenars de morts, uns 3.000 detinguts, i els 15 caps de la rebel·lió, que s'indueixen com a caps de la rebel·lió o s'han mostrat com a caps de la rebel·lió, doncs els 15, inclosos els 7 signants de la declaració d'independència que s'havia fet, són executats a principis del mes de maig. Inclús el Connolly, que com que encara estava al llit de la seva lesió, el fusellen assegut amb una cadira. Però tot això té un efecte contrari pels britànics, i és que els irlandesos s'emprenyen, per dir-ho així, i es posen en contra dels britànics i es reorganitzen les forces republicanes independentistes, ocupen un partit monàrquic que hi havia allà, el Sinn Féin, que es deia Sinn Féin i ara es continua dient Sinn Féin, i el converteixen en un partit independentista i acusen el govern britànic de violència posat sota el comandament d'Émon de Valera. Tot aquest partit del Sinn Féin farà fora doncs els monàrquics i la idea d'una monarquia dual, perquè es havia barrejat la idea de que doncs hi hagués un rei per Irlanda i un rei per, o reina, rei o reina per Irlanda i un per Anglaterra, però tot això se'n va a Norris, sobretot perquè se n'adonen de que la revolta dels Boers que s'està produint a Sud-àfrica, Anglaterra els tracta molt més bé i els hi deixa tenir iniciatives, i en canvi ells no poden fer cap iniciativa ni canviar la Constitució. Per tot això, quan arribin les eleccions generals a la Cambra dels Comuns de l'any 18, quan s'acaba la guerra, el desembre, el Sinn Féin arrasarà, però es quedarà pràcticament tots els diputats irlandesos, per Irlanda, vaja, el 21 de gener de 1919, i proclamarà altra vegada la República d'Irlanda amb el lideratge d'Émon de Valera, que durà la situació fins al Tractat Anglo-Irlandès de 1922, que reconeixerà la independència d'Irlanda amb l'excepció d'Irlanda del Nord. I si anem d'Irlanda, doncs haurem de posar alguna cançó irlandesa. Tenim un grup, el Corrib Folk, que té una cançó que diu Canta, home irlandès, canta, que seria l'equivalent al bota irlandès, bota. La cançó Sing, Irishman, Sing, de Corrib Folk, aquí la teniu.
Sing, Irishman, sing, some song that your voices will ring, and let the world know that it really is so. Sing, Irishman, sing. I dream of that beautiful picture, no more need we think of the past. They're singing and dancing in Ireland, and the people are happy at last. The sound of the gunfire is missing, the rifle will bring no more pain. They're singing and dancing in Ireland, and the people are happy again. Sing, Irishmen, sing, some song that your voices will ring, and let the world know that it really is so. Sing, Irishmen, sing. There's laughter in Belfast and Derry, you'll hear it ring out in the air. Through Cavan, Kilkenny and Kerry, through Leitrim, Mayo and Kildare. No more need the little ones suffer, there's sunshine where once there was rain. They're singing and dancing in Ireland, and the people are happy again. Sing, Irishmen, sing, some song their voices will ring, and let the world know that it really is so. Sing, Irishmen, sing. The streets are all crowded with dancers, and music rings over the land. I've never seen people so happy, oh boys, I can tell you it's grand. I know it's only a dream now, but my hopes will always remain, to see the sunshine over Ireland, when the people are happy again. Sing, Irishmen, sing, some song that your voices will ring, and let the world know that it really is so. Sing, Irishmen, sing, sing, Irishmen, sing, some song that your voices will ring, and let the world know that it really is so. Sing, Irishmen, sing.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
25 d'abril de 1945. el dia que a la ciutat nord-americana de San Francisco comença la Conferència d'Estats que, segons els acords de Yalta, donarà pas a l'Organització de les Nacions Unides, la popular ONU. De fet, el punt de partida de partença de tota aquesta història és la visió que un bon dia doncs, fa pública el president dels Estats Units, Roosevelt. Diu que veu un món on els Estats Units, la URSS, el Regne Unit i Xina lideren tot un moviment, i aquests països assumiran en un organisme que es negocia després a San Francisco, o prèviament es negocia a Dumbarton Oaks, i s'arriba més o menys a uns acords, donarà part a un, donarà peu a això, a aquests quatre països, a un organisme que integrarà, i després hi afegeix en França, que integrarà tots els països que havien lluitat contra l'Alemanya de Hitler i faran una infraestructura d'una organització amb un Consell de Seguretat. Tot això es va definint en les successives trobades que tenen els grans líders, el Churchill, en Roosevelt i en Stalin. A Malta, per exemple, es pensa doncs, que hi hagi uns quants membres de prestigi que aquests tinguin dret a vot sempre, que puguin tirar endavant i siguin aquests els que ja hem dit abans, que després això s'aprovarà a la conferència de Yalta i a partir de la conferència de Yalta es començaran a enviar invitacions a 46 països, aquests que havien lluitat contra o que havien declarat la guerra a Alemanya, per fer una conferència a San Francisco i intentar assumir aquesta o assolir aquesta declaració de les Nacions Unides. A part d'això, la conferència invitarà directament a quatre països més, Dinamarca, perquè s'ha independitzat un cop alliberada dels nazis, s'ha independitzat de Suècia i de Noruega, però també Argentina, Bielorússia i Ucraïna, cosa que provoca un cert embolic. La invitació d'Argentina ve perquè precisament la URSS no volia que Argentina fos convidada en aquest evento perquè, segons ells, havia recolzat l'eix de Japó, Itàlia i Alemanya, no? I aleshores els sud-americans es van solidaritzar amb Argentina i van dir que si aquells no podien entrar, doncs aquestes dues russes, aquests dos suposats països russos de Bielorússia i Ucrània, que en el fons podien ser independents per segons quines coses, però que formaven part de la Unió Soviètica, tampoc podien entrar. De fet, llavors va ser un ni per tu ni per mi. Vinga, doncs deixem entrar Argentina i deixem entrar també Bielorússia i Ucraïna. I es convoca aquesta reunió, tampoc hi va a Polònia perquè encara no té govern, però quan el tingui s'hi incorporarà. Es convoca aquesta conferència amb 850 delegats que incorporant ajudants i tal arriben quasi les 4.000 persones i comença la conferència. Es crea un comitè d'orientació, els caps dels 50 països, i per tant amb 50 persones, creen un comitè d'orientació que decideix sobre els principis, les normes, amb un executiu, amb una permanent, per dir-ho així, de 14 caps de delegació, que doncs, seran els que faran les recomanacions al Congrés. El projecte té quatre àmbits, cada es creen, per tant, quatre comissions. La primera, que defineix els propòsits, per què servirà, qui serà membre, les esmenes. La segona, que defineix les funcions que tindrà l'Assemblea General, és a dir, el moviment que es reunirà un cop cada any. La tercera, què passarà amb el Consell de Seguretat, aquests 14 membres que estan perpètuament allà, diguem-ne, al peu del canó per si hi ha una urgència, i la quarta, que farà tots els projectes col·laterals, un estatut de Cort Internacional de Justícia com a projecte més destacat, no? Això, aquest projecte del Consell de la Cort Internacional de Justícia sortirà d'una reunió de juristes de 44 països a Washington durant el mes d'abril de 1945. La conferència revisarà i, si cal, reescriurà el text que s'ha preparat amb aquella conferència que dèiem de Dumbarton Oaks, i les delegacions decideixen que totes les altres organitzacions que es puguin crear es posin sota el paraigua d'aquesta gran organització de les Nacions Unides, que tindrà un petit conflicte amb el tema del vot. El vot permanent dels 7 membres de la del Consell de Seguretat dels grans països, dels 5, perdó, i dit 7, de moment són 5, tenen por de que això doncs, bloquegi el Consell de Seguretat. I també què passa quan el conflicte és entre dos països que no tenen representació al Consell de Seguretat, si els altres poden decidir per ells. Finalment, la cosa s'arregla i el 25 de juny de 1945 es produeix a l'Òpera de San Francisco la darrera sessió plenària de tot això, presidida per Lord Halifax, que vota, que precisament el Lord Halifax proposa que per comptes de votar aixecant la mà, com que l'acte és molt solemne, els delegats s'aixequin, es posin drets i diguin sí o diguin no, si és el cas. Afortunadament, sotmès a votació tot el projecte, la carta és aprovada per absoluta unanimitat. I, per tant, es pot començar a signar la carta. El 26 de juny de 1945, a l'auditori del Veterans Memorial de San Francisco, es signarà la carta. El primer signant serà Xina, perquè també va ser el primer en rebre les, podríem dir, les hòsties d'una potència de l'eix, i, per tant, el primer d'entrar a la Guerra Mundial. I, al final, la carta de les Nacions Unides entrarà en vigor quan hagi estat ratificada per tots, perquè això també s'ha de fer, ratificada per tots els governs dels que tenen vot permanent i la majoria dels altres països firmants. Un fet que es va produir el 24 d'octubre de 1945, data en la que es van crear doncs, les Nacions Unides. I com que tota aquesta moguda va tenir lloc a San Francisco, doncs mira, hem anat pel fàcil. Hem recordat que hi havia aquella cançó de San Francisco que cantava un grup americà, que ara no recordo quin era, però hem trobat una versió en espanyol d'uns mítics, bueno, mítics, van ser mínimament coneguts, grup espanyol Los Catinos, que és la versió espanyola d'aquella mítica San Francisco, ara recordo qui era, de l'Scott McKenzie. Per tant, no us posarem l'Scott McKenzie, però sí Los Catinos, San Francisco.
Aquí estoy en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco. Y la ciudad presencia. No tengo ilusiones ni espera de amores. Nada me importa, nada me importa. Vagando voy por San Francisco sin saber
el 26 d'abril de 1860, el dia que la ciutat de Tetuán assigna el tractat de Badras que posa fi a la guerra d'Àfrica entre Espanya i el Marroc. Perquè, bueno, Espanya durant l'edat mitjana, finals de l'edat mitjana, havia conquerit algunes places al nord d'Àfrica, en concret hi havia les importants així de Ceuta i Melilla, i els marroquins doncs no hi estaven massa d'acord. I, per tant, des de 1840, les tropes espanyoles de Ceuta i Melilla havien de patir de tant en tant les incursions de grups marroquins i quan hi havia un destacament de tropes, doncs que aquests destacaments fossin atacats, n'hi van haver incidents el 1844, el 1845, el 48, el 54... Bé, la resposta militar espanyola, bueno, sempre era allò una represàlia, però no... Però la cosa anava negociant i el 1859 finalment s'aconsegueix un acord entre el sultà del Marroc i el govern espanyol del general O'Donnell, un acord que afecta les places de Melilla, de Lucemes i de Vélez de la Gomera, però del que, sense que se sàpiga massa per què, no forma part la ciutat de Ceuta. Llavors Espanya diu, bueno, doncs Ceuta no queda protegida per cap tractat, per tant el que haig de fer és fortificar-la. I això al Marroc no li senta gaire bé. Totes les obres d'aquesta fortificació porten a que l'agost de 1859 els marroquins ataquin un destacament espanyol que està fent ja la construcció d'això i les reparacions de tot aquest entorn de Ceuta, i el primer ministre espanyol O'Donnell exigeixi al sultà un càstig pels agressors i una resposta que l'altre no dona. I, per tant, el govern espanyol decideix atacar i envair el sultanat del Marroc, que està a prop de Ceuta, perquè doncs s'ha ofès la bandera espanyola i tot això, encara que en realitat el motiu sembla ser que llavors, com que hi començaven a haver-hi intrigues contra el govern i es havien començat a ensumar alguns pronunciaments militars, es volia, diguem-ne, despertar el fervor patriòtic, i realment es va aconseguir. La reacció popular va ser unànim, la gent s'apuntava per anar a defensar el Ceuta i Melilla i per fer fora els moros de Marroc, i la Iglesia Catòlica doncs també s'hi va apuntar, i l'O'Donnell, el 22 d'octubre de 1859, demana oficialment al Congrés de Diputats la declaració de guerra al Marroc. Prèviament ha consultat el govern francès i el govern britànic, que li han dit, sí, doncs tira, bueno, doncs anem-hi a la guerra, una guerra que durarà 4 mesos, que començarà amb el desembarc a Ceuta el 21 de desembre de 1859 amb un exèrcit, però molt mal equipat, molt mal dirigit i sobretot amb molt pocs recursos. Una prova està que dels 4.000 morts que es produiran gràcies durant aquests 4 mesos de guerra, els 2/3 moriran no per efectes de la guerra, sinó per efecte d'epidèmies de còlera i altres malalties. Però, malgrat tot, la guerra funciona bé. Hi ha la derrota dels marroquins a Castillejos, que farà que el general Prim, que manava les tropes espanyoles, sigui nomenat marquès de Castillejos. Després hi ha una batalla de Tetuán que es guanya amb el general O'Donnell, que guanyarà el títol de ducat de Tetuán, i finalment hi ha una altra batalla, la batalla de Badras, que és el 23 de març de 1860, que marcarà una mica el final de tota aquesta història. El primer objectiu serà prendre Tetuán, com dèiem que farà el general Prim, l'1 de gener de 1860 ho aconseguirà. 30 dies més tard, O'Donnell atacarà Tetuán, que caurà en mans dels espanyols el 6 de febrer de 1860, tornarà a mans dels espanyols, i l'exèrcit espanyol reforçat es presentarà doncs davant de Tànger, que és la capital del Marroc, i que en aquell moment, i on el 23 de març de 1860 es produirà la batalla de Badras, que forçarà el comandant marroquí Moulay Abbas a demanar la pau, rendir les armes, i curiosament amb aquells canons que tenien els marroquins es portaran cap a Espanya, es fundran i es convertiran en els lleons del Congrés de Diputats avui encara al mig de Madrid. Bé, de totes maneres, el Marroc es rendeix, hi ha un armistici de 33 dies i al final es signa el 26 d'abril de 1860 el tractat de Badras, com dèiem, que declara Espanya guanyadora i que estipula que Espanya ampliï els seus territoris de Ceuta i de Melilla, que li sigui reconeguda la sobirania sobre les illes Chafarinas i, a més, que rebi un territori a la costa atlàntica, a Santa Cruz de la Mar Pequeña, més tard convertida en Sidi Ifni, per poder-hi instal·lar, de fet, una pesqueria, però que es convertirà, doncs, en un assentament militar. Tot això despertarà a Espanya una onada de patriotisme d'aquell barato, que pràcticament li exigeix a l'O'Donnell que no pari la guerra, que conquereixi Àfrica i tal, però ell sap que té un compromís amb Gran Bretanya de no anar més lluny, de no prendre Tànger, perquè Tànger és un gran port pel comerç dels britànics, no pot atacar, per tant, Tànger, per no perjudicar-ho, i també dels contactes que té en França per no alterar massa la història de la zona. Per arreglar, doncs, per calmar aquesta onada de fervor popular, el que sí farà el govern és impulsar el que en van dir ells una política de memòria, que serà donar noms a places, carrers i barris, el barri de Tetuán de Madrid, el carrer Batràs de Barcelona, la plaça Tetuán de València, en record el que en aquells moments es considera una gran victòria, que és la victòria a la guerra del Marroc, a la primera de les guerres del Marroc. La segona serà una altra cosa. I com que, de fet, el Marroc és l'emblema de la política africana o africanista, la política colonialista africanista del govern espanyol, doncs hem buscat una cançó que parli d'Àfrica i hem recordat que fa dies que no posem cap cançó de la meva estimada i gran admirador que en soc, Cesària Évora, la cantant de les Illes de Madeira. La Cesària Évora té una cançó que porta per títol Àfrica Nossa, i amb aquest Àfrica Nossa, que evidentment és seva, acomiadarem aquest programa d'avui amb Francesc Morgades, que us ha parlat, el burro al davant, i després, ajudat pel Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, que ara penjarà aquestes explicacions, com dic sempre, de la web de Ràdio Televisió de Vilafranca, perquè, si ho voleu, les pugueu tornar a escoltar, recomanar algú i totes aquestes coses. Nosaltres tornarem la setmana que ve i ara us deixem tal com us hem promès, ja és hora de callar, amb Cesària Évora i la seva cançó Àfrica Nossa.
Àfrica, 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 Àfrica niña, Àfrica nossa. Àfrica, 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 Àfrica niña, Àfrica nossa.
Seu Jacques Larian, consciência já desanuviou, já chegou a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a sua dor, para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África está a ser feliz um dia.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo, continente fecundo.
Dicante que Senegal a cavermane soreul, sumuye bone nyari reu y benele. Sama gente gi mangi nyan yala mon mako, África don benere undakia di sunyuye.
África, África, África,
Yamanga yelo, Yamanga fanan.
África, África, África,
Yamanga yelo, te Yamanga fanan.
Consciência já desanuviou, já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma a sua dor, para viver na página progresso.
África, África, África,
África.
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nanyi bolo de japante, punho japante, gana amdole. Con sama gente gi mangi nyan yalla wan mako, África don ben reo.
Africa, Africa, Africa.
Yamanga yellow, Yamanga ifana.
Africa, Africa, Africa.
Yamanga yellow, te Yamanga ifana.
Africa, sunyu. Africa,
Africa minha, Africa nossa.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.